En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Són les 2:30 i arrenquem este Comunitat Valenciana en la Onda. Avui dimarts 28 d'octubre, el dia previ a eixe aniversari de la Dana, anem a contar-los moltes coses en esta mitja horeta de ràdio. Parlarem amb l'Associació de Víctimes Mortals de Dana 29 i d'altres assumptes també relacionats de cara al cap de setmana i en el nostre territori. Però primer, breu resum a l'actualitat. Núria Moreno, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ens centrem i, com no, podem fer-ho d'altra manera amb la Dana.
Sí, el Consell ha declarat este dimecres, demà, dia de dol oficial en tota la Comunitat Valenciana per eixe primer aniversari de la tragèdia del 29 d'octubre. Avui també hem conegut que el president Carlos Mazón finalment ha confirmat que assistirà al funeral d'Estat. Ho ha fet la vicepresidenta i portaveu del Consell, tot i el rebuig, recordem, de les víctimes que li havien demanat que no assistira. Avui el president ha fet una crida a abandonar, diu, la confrontació. Mentrestant, PSPB i Compromís insisteixen a demanar-li explicacions pels, diuen, canvis de versió que ha fet durant tots estos mesos, d'on estava i què va fer eixa vesprada del 29 d'octubre. En concret, els socialistes han demanat a la periodista Maribel Vilaplana, amb qui, recordem, va dinar Mazón aquell 29 d'octubre en el Ventorro, que aporte el tiquet del pàrquing on, segons ha confirmat Presidència de la Generalitat, va acompanyar Mazón una vegada acabat eixe dinar a la periodista, i li han demanat que entregui eixe tiquet a la Comissió d'Investigació de la Dana i que també el càrrec de la targeta amb data i hora per corroborar eixa nova versió, diuen, del president de la Generalitat. Avui també hem contat que mentrestant està avançant la instrucció judicial a un dia de complir-se eixe primer any de la Dana. Està declarant davant la jutgessa de Catarroja com a testimoni Immaculada Piles, ella és cap de servei d'emergències de l'U2 de la Generalitat, i el que li ha dit de moment, segons fonts presents en eixa declaració a la jutgessa, és que la delegació del govern va advertir ja a les 6:34 minuts de la vesprada de la necessitat de l'enviament d'eixe és alert, i des del SECOPI, segons ha dit a la jutgessa esta testic, van respondre que ho estem gestionant. Tot això, com dèiem, en eixa prèvia, no?, a l'aniversari de la Dana, en la que també hem parlat amb l'Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre, que consideren, diuen, una vergonya eixa nova versió que dèiem del president Mazón sobre on va estar i què va fer la vesprada del 29 d'octubre. Asseguren que per als familiars de les víctimes i afectats és molt dur i dolorós veure com un any després, diuen, continua mentint, i reiteren que viu en una realitat paral·lela. Hem conegut moltes històries que després en la brújula el nostre company Ramon Pérez segur que
després les escolten. Gràcies, Núria. I altres coses, perquè en la prèvia del primer aniversari de la Dana, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de Dana 29, un dels rostres més visibles de la tragèdia i de les protestes, al igual que moltíssims afectats i víctimes, rememoren els últims moments dels familiars que van perdre ara fa un any i recorden tot el que hi ha per fer, que no és poc, com vegem, Andrea, tots estos dies estem recordant-ho, no? I sobretot demà, de cara a aquest especial que fem des de Pa i Porta, però en aquest cas avui ens volíem centrar en les víctimes.
Sí, perquè aquesta setmana hem estat precisament a casa de Rosa, concretament a casa de son pare que va morir en la Dana del 29 d'octubre, i allí mateix, en el que és ara la seu d'eixa associació, ens contava Rosa Álvarez que un any després no han canviat les reivindicacions, totalment al contrari.
Las reivindicaciones han de ser las mismas porque nada ha cambiado. Si acaso lo que ha cambiado es para peor. En nuestro caso, como asociación de víctimas mortales, no es que nos tengan que devolver a nuestros familiares, evidentemente, sino que todo lo que ya sabíamos desde el principio, que nuestros familiares no habían muerto ni por accidente ni por enfermedad, sino por una negligencia, por un homicidio imprudente por parte de la Generalitat Valenciana, se ha constatado con estos vídeos que hemos conocido en las últimas semanas y con esos audios a esos vídeos que sí que se habían trasladado, y que sabemos además que hay nuevos vídeos que todavía no se han puesto a disposición ni de la jueza ni de la opinión pública.
Ens contava també com estan vivint aquest primer aniversari, com estan sent, com dient, aquests dies, no?, de recordar els últims moments dels seus familiars, i també de veure que no s'ha fet tot el que es podia fer. Així viuen els que han perdut familiars, els que han tingut aquestes pèrdues tan dures, el primer aniversari de la Dana.
Pues lo estamos viviendo todavía con más dolor, si cabe, porque estamos reviviendo los últimos momentos de nuestros familiares, las últimas vivencias, los últimos recuerdos. Todos los años sean dolorosos, pero las primeras ausencias son peores. Son peores porque yo lo hablo todas las semanas con la psicóloga, imagino que el resto de familiares también, cómo se gestiona la muerte, la ausencia de un familiar que no ha muerto ni por enfermedad, ni por accidente. Yo he acuñado un término, que lo hablaba la semana pasada con Luisa, con mi psicóloga, que hay una falta absoluta de jurisprudencia psicológica y emocional. Porque es la primera vez que 229 personas, seguramente de aquí poco cuatro personas más, que ya están esos casos encima de la mesa de nuestra jueza, han muerto por esa negligencia, por ese homicidio por parte de imprudente, claro. Por parte de los que nos tenían que proteger y en lugar de protegernos nos llevaron a la muerte de nuestros familiares y a que muchísimas personas ese día, esa noche, se despidieran de la vida, aunque finalmente lograron sobrevivir, como fue el caso de mi hija y de mi marido.
Que moments tan durs els dels familiars de les víctimes mortals.
Sí, de fet la casa de son pare està totalment buida, és un baix molt ampli, molt gran i està encara buida, no hi ha ningú moble perquè no els va quedar res, i ens contava un poquet com ha sigut aquest procés de acceptar-ho i de poder entrar de nou a casa de son pare després de la dana.
Yo al principio era reacia a venir a la casa de mi padre, a la casa de origen, porque no me ha quedado nadie. Quiero decir, yo soy hija única, mi madre falleció cuando yo era muy joven y ella también. Solo tenía 54 años. Has visto que la casa está por reconstruir. La casa, lo poco que tiene, los pocos enseres que tiene son todos de donación. Lo perdimos todo. Y bueno, pues esos primeros días que vinimos aquí era complicado, ahora ya lo he normalizado, gracias también a vosotros, a los medios de comunicación, que nos dais voz a las víctimas a través de nuestra asociación.
Aquesta associació té la condició de víctimes mortals, no? Amb unes necessitats que després de la tragèdia no han sigut cobertes. Necessitats, per exemple, com un seguiment psicològic posterior i, sobretot, reconèixer a aquestes víctimes. Unes necessitats que li corresponen, com bé diu Rosa, a la institució competent i responsable, segons també comparteixen totes aquestes associacions majoritàries com és la Generalitat.
Sí que es cierto que en los primeros días hubieron psicólogas y psicólogos por las calles, muchos de ellos, por cierto, voluntarios del Colegio Oficial de Psicólogos, pero voluntarios psicólogos de la Generalitat los puso a bombo y platillo y los quitó en silencio. No ha dotado las unidades de salud mental de la Generalitat, de los centros de salud, y hemos tenido que a través de la delegación del Gobierno, a través de la del Ministerio de Salud, constituir 12 unidades se llaman USMES, unidades de salud mental de emergencia, 12 en la provincia de Valencia y uno de Letur, nunca hay que olvidar a las víctimas de Letur, que están funcionando desde hace unos meses por un periodo inicial de 14 meses con un presupuesto de 3 millones de euros. El Ministerio de Sanidad no tiene las competencias, como todos sabemos, somos un Estado autonómico, con lo cual no tienen las competencias, ha tenido que utilizar una fundación para poder prestarnos ese servicio. Pero no, nuestras necesidades no han sido cubiertas. Pero es que yo voy más allá. Yo siempre digo que a las víctimas la Generalitat no las ha reconocido. ¿Por qué decimos eso? Porque los daños, no de las viviendas, porque los daños de las viviendas no, pero los enseres han sido reconocidos, las pérdidas de los enseres, los daños en los vehículos, los daños en los comercios. Sin embargo, a las víctimas, a los familiares, o sea, no se ha reconocido las pérdidas humanas, y eso nos parece indignante, pero no porque queramos dinero, sino porque los daños que no se reconocen, o sea, los daños que no se presupuestan, no son reconocidos en ningún momento, aunque fuera simbólicamente.
En les últimes manifestacions que han encapçalat les associacions, que l'última va ser aquest dissabte, aquest cap de setmana, les consignes no només han anat encaminades al que va passar aquella jornada, aquell 29 d'octubre, sinó en com, sobretot en aquestes últimes protestes, en com està avançant aquesta reconstrucció. Segons els afectats, avança molt lentament, sense tenir en compte el més important, que és el territori. Álvarez denuncia que no es pot parlar de reconstrucció si es segueix construint en aquestes zones afectades i en zones, com hem vist, tremendament inundables.
Hay que tener en cuenta el territorio, hay que tener en cuenta que cuidar nuestra tierra, cuidar nuestro territorio, que ellos desconocían, que solamente había que ver cómo escribió la exconsellera de Emergencias nuestro barranco, el que tantas muertes causó porque no hubo un aviso, que no sabía cómo se escribía. Eso no es una falta de ortografía, es un desconocimiento del territorio que ella tenía que proteger y proteger a las personas que vivían alrededor de ese barranco. El escribir pollo con ella denotaba que no lo había ni escuchado, ni leído, ni nada. Le daba igual pollo que conejo. Hay que tener en cuenta que aquí, en la comarca en la que estamos, en la comarca del Horta Sur, solamente queda prácticamente del Horta Sur la palabra sur. Del Horta prácticamente no queda nada. Y justamente fue el Horta la que mejor, la más resiliente, la parte que queda cuando cruzamos la pista de silla, que es lo poco que queda del Horta. Eso es Puebla, esa zona que pertenece a Valencia, capital, fue la más resiliente, fue la que absorbió el agua y fue la que menos daños sufrió, por algo es.
I, Andrea, en només 24 hores celebrarem eixe funeral d'estat. No sé els afectats que esperen, sobretot.
Doncs esperen, sobretot, el reconeixement dels morts, primer i més important, i que Carlos Mazón, no, el president de la Generalitat, no vagi al funeral.
Pues esperamos ese reconocimiento que hasta ahora no se les ha hecho a las víctimas, porque, insisto, no murieron ni por enfermedad, ni por... Es fundamental reconocerlo cada vez, ni por accidente, sino por una negligente gestión de la dana. Que no por la dana, porque ha habido otras danas y o no ha habido muertos o hubieron tres en la dana del 2019 de la Vega Baja, con otro tipo de gestión muy diferente. Y esperamos que... A ver, a Carlos Mazón, evidentemente, las comunidades forman parte de la organización del Estado. Nadie puede decirle que no vaya, obligarle que no vaya, porque forma parte del Estado. Él no está invitado como Carlos Mazón, está invitado porque él representa al Estado, pero nosotras sí que le decimos, las familias sí que le decimos que no vaya, que deje ese sitio a otra persona, que no haga daño más, que no haga más daño a las familias, que él está invitado por esa institución, esa es lo que representa, lo mismo que representaba el 29 de octubre de 2024 y no estuvo en su sitio. Por lo tanto, ya que no estuvo en su sitio el día 29 del año pasado, del 24, que no esté tampoco este día.
Bé, com dèiem, Andrea, moments en què el record està molt present, fa un any d'eixa dana, però com vegem, les víctimes, els familiars de les víctimes, tota eixa gent que va patir tant les conseqüències d'esta catàstrofe, tenen molt present tot el que va passar, tot el que s'ha fet i no s'ha fet i el que, sobretot, demanen de cara a futur, ho tenen ben clar.
Exacte, i és pràcticament el que demanaven el dia després d'ici 29 d'octubre de 2024. Les víctimes demanen la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, i altres càrrecs del Consell i que es posen a disposició judicial.
Doncs no deixem de costat als afectats, per suposat. Demà, com els dèiem, emitirem un especial des de Paiporta en este 29 d'octubre del 2025, quan es compleix un any de la tragèdica d'Anna. Fem una pauseta, anem a parlar-los d'altres assumptes ben diferents en aquest programa, en Comunitat Valenciana en la Onda.
Llegan los días sin IVA de Conforama que estabas esperando. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 23 al 29 de octubre. Conforama.
Nunca olvidaremos los hogares inundados, las familias rotas. Tampoco a quienes llegaron después. A quien recorrió un largo camino para llegar a mi garaje. A quienes volvían a casa con las botas sucias y el corazón limpio. A quienes sacaron una sonrisa en un mar de lágrimas. A todos. Gràcies, perquè unidos alcem el vol junts. Pla Recuperem València. Generalitat Valenciana. Així, ara.
L'Institut Valencià de Cultura t'acosta aquest dijous el seu programa cultural. Arts escèniques, música, cinema i arts visuals al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. No et perdes Comunitat Valenciana en la Onda a partir de les 14:30 amb Begoña Perpinyà i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Continuem amb altres assumptes en Comunitat Valenciana en la Onda. Tot i que és dimarts, els volíem contar com un avanç, com els dies previs pels quals es prepara Cocentaina per a la seva gran fira. Són 679 anys de fira de tots anys, no com anys, sinó d'edicions. Però any rere any s'ha treballat per a que un any més això siga possible. I jo, veient un poc el programa, dono compte de que la fira no només són els dies del 31 d'octubre al 2 de novembre com a aquests metres quadrats expositius que tenim tanta i tanta varietat, sinó és eixa prèvia de la que els anem a parlar i també és del que va més enllà d'esta fira. Per a tots els públics, com van a veure, hi ha moltes novetats. Ho parlem amb la regidora de fira de l'Ajuntament de Cocentaina, a Marcela Richard. Què tal? Bona vesprada, Marcela, com estàs?
Bona vesprada, bé. Bé, dins del que cap, estem bé, cansats, però bé.
Amb els preparatius d'una fira que, com deia jo, és la 679 edició, no deia jo anys, perquè no sé si recordeu en alguna ocasió que no hagi pogut celebrar-se la fira, però són moltíssimes edicions de Fira de Tots Sants.
No recordem cap edició que no s'hagi pogut muntar, perquè inclús en pandèmia van tindre una fira virtual, com es manava en aquest moment, però sí que va haver una fira per a intercanvi amb expositors i es va fer. Va tindre la seva inauguració i la seva lectura de privilegis. Així que són 679 anys muntant fires.
Fira de Tots Sants, coneguda per tots a Cocentaina, una festa d'interès turístic internacional i bé d'interès cultural pels seus molts atractius, regidora. És una fira que contempla totes les vessants i que contempla que tot aquell que ve a Cocentaina pues siga benvingut i puga gaudir de tot el que aquesta fira comporta.
Nosaltres la veritat és que lluïm amb orgull que és una fira molt completa, sí. Una fira per a tots els públics i sobretot una fira molt segura, còmoda i inclusiva. Uh-huh. Aleshores, així pots trobar de tot. Uh-huh. Pots trobar de tot i sobretot una, com tu dius, una programació molt sortida per a tots els públics.
En estos dies previs, regidora, sabem que esteu amb molta feina també, perquè ja han començat eixes, per exemple, visites guiades teatralitzades a la Fira de Tots Sants. Sabem que en aquest cas també s'ha celebrat el concert de Fira de Tots Sants i jo crec que el més proper també està el Dia dels Xiquets i les Xiquetes, que són tal vegada aquí els que inicien un poc esta fira, però tot envoltat amb exposicions molt interessants.
Sí, la fira és tot el que l'envolta i té moltes coses baix el seu paraigües. Les visites teatralitzades, guiades teatralitzades, les vam encetar i van tindre molt d'èxit i hem continuat amb elles. La veritat és que tancant, no?, posant el cartellet de totes les places reservades. Agrada molt i és una altra manera de conèixer la fira que vas a veure. Una vegada finalitzades, que van finalitzar el passat diumenge, estos dies aquestes visites es centren en els centres escolars, inclús en la UA, en la Universitat d'Alacant, que les han sol·licitat. Aleshores, pues, és una activitat més que l'Ajuntament de Cocentaina i el Departament de Fira ofereix a tot el món per a conèixer la Fira de Tots Sants. I el més atractiu que és, pues, sobretot per als més menuts de casa, les atraccions, la fira d'atraccions. Per això sempre el dia d'abans, el dijous 30 i el dilluns dia 3 és el dia que anomenem el dels xiquets, que està dedicat a ells, en preus especials.
Ja que estem parlant de fira, dèiem que són 135.000 metres quadrats d'exposicions, maquinària agrícola, eix, automoció, el comerç local, la tecnologia, el turisme, l'artesania, l'alimentació, energies renovables. Estos són un poc la part més expositiva del 31 d'octubre al 2 de novembre, el que coneguem tots com a eixa fira de Tots Sants, que podrem gaudir amb tota seguretat, perquè a més, com deies, regidora, s'ha desplegat tot un efectiu per a que la fira siga segura, siga inclusiva i es pugui desenvolupar amb totes les seguretats.
Sí, sí, és una fira segura. Sempre convoquem la Junta General de Seguretat i tenim un reforç de vora 500 efectius englobats en tots els cossos de seguretat, i sempre Cocentaina pues, té aquest segell de fira segura, perquè en un esdeveniment on es concentren i passen per ací més de 1 milió de visitants, no ha sigut mai una fira amb incidències, sinó que les incidències són mínimes i molt lleus.
A banda, en la part cultural que engloba aquesta fira de Tots Sants, per exemple, el Palau Comtal està més que consolidat com a eix epicentre expositiu, amb propostes com Llúria, Senyores i Senyores de la Tierra, organitzada junt al Marc i dedicada a Roger de Llúria i a l'origen històric de la fira, amb altres exposicions també. Heu aprofitat per a fer tot un envolt a la fira, que com tu deies, regidora, és una fira ben farcida.
És una fira ben farcida i que sempre ha anat acompanyada de la seva vessant cultural, que és una cosa pues, que sempre li hem donat moltíssima importància. Sempre tenim una exposició central, en guany l'exposició torna de la marca Marc, i sabem que és una marca de qualitat, i ja és una exposició ja inaugurada, que estarà un mesos amb nosaltres, com bé has dit, Llúria, Senyors i Senyores de la Terra, i que està feta pues, per a celebrar el 720 aniversari de la mort de Roger de Llúria. Aquesta serà l'exposició central que després, una vegada finalitzada la fira, pues, podran seguir visitant-se. Clar. També tenim la col·laboració especial de Casa Mediterrània con tots els anys, i enguany ens aporta l'exposició Faros de Croàcia. També després el Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica de Cocentaina torna a col·laborar amb nosaltres a una exposició, Mannhauser, Mort Silenciosa. No podem oblidar en la Capella Sant Antoni del Palau Comtal la col·laboració des de fa molts anys de la Pia Unió Verge del Miracle amb totes les seues exposicions, on donen a conèixer també l'art sacre que tenim a Cocentaina. La d'enguany es diu Calis d'Esperança. I després pues, les exposicions que any rere any segueixen muntant-se, com és la 49 exposició de bonsai, a l'any que ve tenim bodes d'or, i la Casa Museu Arqueològic i Etnològic del Comtat, que es podrà visitar al llarg de tota la fira. I també una novetat és la Casa de l'Art, que és d'una família artista, ubicada en el carrer Sants Metges 12, on es podrà veure les seues obres i com treballen.
Regidora, ja que parlàvem d'esta novetat, no sé si voldria comentar algunes altres que s'hagin pogut incorporar aquest any a la Fira de Tots Sants.
Bueno, sempre estan obertes el que és l'Església de Santa Maria i l'Església del Salvador per a mostrar el seu patrimoni d'art sacre i que estan obertes per a ser visitades.
Per suposat tenim, com dèiem, també cosetes per als més menuts. Està el petit Palau Màgic, està també la 20a edició del cicle Palau a escena. I tenim també en la Fira i Festa pues, concerts gratuïts. Hi ha tributs, hi ha DJs, hi ha tota una varietat de propostes per a, com dèiem, tots els públics.
Sí, és una oferta molt variada i molt farcida, com diem. Estem molt contents de la programació d'espectacles que podem oferir en guany als veïns i veïnes i a tots els visitants, i que es divideix pues, en el que és el Palau Escena, que serà l'escenari que n'hi ha en la plaça del Pla, on des de les 12 del migdia fins a les 8 de la nit pues, s'intercalaran moltes actuacions per a tots els públics, des d'acrobàcies fins als contes de Papallona Teatre. Després tindrem en el Porra València els Antics Recreadors, que van a fer tota una representació d'una fira de finals del segle XIX. Després, el petit Palau Màgic, l'any passat vam inaugurar la Fira Màgica, enguany la traslladem al pati del Palau, perquè va tindre molt bona acollida. Allí podem gaudir de més espai per a tindre més aforament, i mags de diferents nacionalitats i especialitats faran espectacles de marxa ininterromputs al llarg de dia en sessions de matí i de vesprada. Mm-hmm. Després tenim el sol a sol. El sol a sol és el punt d'encontre dels veïns i veïnes de Cocentaina i ja de molts visitants. Exacte. En la plaça Mossèn Eugenio Raduan i Avinguda Jaume I, pues està la zona de degustació que vindrà acompanyada de música en directe, per això es diu de sol a sol, també des de les 12 del migdia fins a ben entradet a la nit, abans del concert del Firai Festa. I allí pues, podrem gaudir de DJs locals, també n'hi haurà tributs, tenim tributs a Estopa, als Beatles, després tenim pues, la clàssica actuació d'un grup local com és Perversió.
I més enllà de la fira, regidora, de tots aquests dies que anem a poder gaudir de totes aquestes propostes meravelloses de bona gastronomia i de bon ambient, també la fira continua la programació, perquè sabem que hi ha pròximes cites que no es poden perdre, com el certamen coral Fira de Tots Sants, el Premi Fira Cor, que serà el 8 de novembre, un trail de muntanya també el 9 de novembre i el Trofeu Internacional de Ciclocross Rafa Baix. Amb l'AOV Fòrum Internacional. És a dir, que durant, jo crec que allargant el mes de novembre tenim totes aquestes propostes per a apropar-nos a Cocentaina, no només per la fira en els seus dies, sinó també per tot el que ho programa des de l'Ajuntament.
Sí, la fira es desestacionalitza. Tenim els 3 dies grans de fira, però sí que és veritat que des de fa un any la fira es desestacionalitza. Des de fa molts anys tenim el certamen coral, que sempre és el dissabte següent a la fira i enguany celebrem el Firacor, que és com un gran premi on participen els guanyadors de les 3 últimes edicions. Al dia següent, el clàssic trail Fira de Tots Sants, trail de muntanya, que organitza Socarrun, el club de trail de Cocentaina, amb la col·laboració de la fira. També té ja el seu caché i també amb moltes inscripcions a dia d'avui. Després ja tindrem el ciclocross Rafa Baix, que és una col·laboració recent però que està tenint molt bona acollida i enguany pues, alcança també altre nivell més internacional. I per a concloure l'AOV Fòrum, que serà ja en gener del 2026, que és una gran fita que s'ha consolidat, que ha pillat ja un vol molt gran i que enguany comptarà amb la col·laboració i participació de Casa Mediterrània.
Sense cap tipus de dubte, és una fira, com dèiem, regidora, que són 679 edicions. L'any que ve arredonirem la xifra amb 680 edicions de la Fira de Tots Sants. Tot a punt, tot preparat per a poder gaudir-la del 31 d'octubre al 2 de novembre. Jo crec que només ens queda dir als nostres oients que a les xarxes socials i al web de l'Ajuntament de Cocentaina, a totes les pàgines oficials, poden trobar tots els detalls també en quant a aparcament, en quant a les zones, en quant a tota aquesta programació i convidar-los, no?, a que gaudisquen d'un any més d'esta fira.
Sí, sí, convidem que gaudisquen un any més d'esta fira, que vinguin a visitar-nos.
Sí.
I sobretot que és una fira molt còmoda, que poden fer reserva de plaça d'aparcament en la web de la fira i que quan vinguin així tenen tot allò que necessiten per estar segurs i per estar còmodes. Que no dubten si tenen qualsevol problema de posar-se en contacte en els punts d'informació que de seguida donarem solució i sobretot que vinguin amb moltes ganes de gaudir-la.
Doncs això farem, visitar-los. Regidora de Fira de l'Ajuntament de Cocentaina, Marcela Richard, moltíssimes gràcies i en la fira ens vegem.
A vosaltres sempre vos esperem.
Fins prompte.
Un beset.
I amb les novetats de la Fira de Tots Sants de Cocentaina apleguem a les 3 del migdia. No tenim avui ja temps per a més, però deixem així el programa. Recordant-los que demà, dia 29 d'octubre, en commemoració un poc amb aquest primer aniversari de la Dana a la província de València, emitirem este programa i també les nostres cites informatives i programes locals, com el de Más de Uno València, des de Paiporta, per a ser veu, per a ser testics de com està evolucionant la recuperació de les persones que més ho han patit i sobretot en el record de les víctimes i en el moment de reflexió en el que ens trobem. Demà des de Paiporta, l'ho dit, que tinguen ara molt bona vesprada i continuen amb més informació així a Onda Cero.